sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Un dia més, molt benvinguts i molt benvingudes al Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un migdia més, avui és dilluns 9 de maig, arriba en aquesta hora i en aquest punt del dial, la Cala Ràdio. Arribem avui ja a la nostra edició número 77. I ho farem carregats, com sempre, de continguts durant la pròxima hora i en directe a través d'aquesta casa. Programa que afronta avui en solitari, una salutació molt cordial d'un servidor, Dani Rodríguez. Temps per l'actualitat avui centrada en l'àmbit turístic, en una part, i en l'àmbit de les infraestructures de les obres, en l'altra, i és que, per un costat, parlarem sobre que el turisme de la Milla de Mar de la Cala ha estat present al mercat d'escapades que organitza l'Agència Catalana de Turisme i que es va desenvolupar aquest passat cap de setmana a Barcelona. I també parlarem sobre ports de la Generalitat, que ha finalitzat les obres d'urbanització a l'entorn de la llotja pesquera de la nostra població. Temes aquests al nostre butlletí d'informació, al nostre temps de notícies, al Sempre amb tu. Un programa que, com tots els dilluns, porta punt gastronòmic, porta temps del Club de Gastronomia, i és que s'aproxima un llarg cap de setmana. Ja veureu, el cap de setmana sabeu que divendres, dissabte, diumenge i dilluns és un perfecte pont i és perfecte per fer encara la ruta de la Tapa Roja, i és que encara teniu aquesta oportunitat durant aquest pròxim cap llarg cap de setmana per gaudir de les 24 propostes que presenten els bars participants. Ho explicarem, ho comentarem amb la Imma. Serà el nostre Club de Gastronomia, donarem pas a la publicitat i després, segona part del programa, amb l'entrevista. Avui parlarem sobre les comunions, i és que aquest passat diumenge i també el pròxim dissabte i diumenge tenen lloc les comunions a la nostra població. Avui ens acompanyarà el mossèn Antonio Bordas per a parlar-ne. I tancarem edició, tancarem programa amb l'espai literari que fem amb col·laboració del col·lectiu Que la Cultura l'Absenta. Avui en Ramon González i l'Àngel Martí entrevisten a la Fe Ferrer. Molts continguts durant la pròxima hora en directe a través de la Cala Ràdio. Comença el Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem tot seguit l'actualitat d'aquest dilluns 9 de maig. El turisme de la Cala present al mercat d'estapades que organitza l'Agència Catalana de Turisme. Durant aquest passat cap de setmana hi van exposar l'àrea municipal de turisme. El turisme de la Cala present al mercat d'escapades que organitza l'Agència Catalana de Turisme. Durant aquest passat cap de setmana hi van exposar l'àrea municipal de turisme presentant la Mella de Mar Experience, així com empreses com el grup Tunatur o Plankton. Ports finalitza la urbanització de l'entorn de la llotja de la Mella de Mar. Les obres han permès renovar els paviments i els vials d'accés i potenciar la integració del port amb la vila. Denunciats 13 mariscadors professionals per l'extracció il·legal de més de 3 tones de garoines al Delta de l'Ebre. La pesca furtiva i la comercialització de productes pesquers fora del circuit establerts posa en perill els recursos pesquers i la continuïtat d'aquest sector professional. Els animalistes reclamen presència policial als correbous per evitar nous incidents. Rebutgen l'acord entre el govern i taurins que facilitarà un espai per a qui vulgui enregistrar. Inscriure els nadons al registre civil ja és possible fer-ho des de l'Hospital Verge de la Cinta. La majoria de pares i mares ja poden inscriure els nadons al registre civil directament des dels hospitals públics de Catalunya. L'actualitat d'aquest dilluns a la Cala Ràdio. L'Agència Catalana de Turisme va organitzar aquest cap de setmana, per segon any consecutiu, el Mercat d'Escapades a Barcelona, on es promou l'oferta de turisme de proximitat de Catalunya. Enguany, entre els diferents estands d'empreses turístiques i institucions, va ser present l'Àrea Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar, promocionant tots els actius turístics que ofereix el municipi, així com una nova proposta turística que es presentarà públicament en els pròxims dies, l'Ametlla de Mar Experience. A banda de turisme, també hi va haver representació local amb els estands del grup Balfegó, amb el Tunatur i l'empresa especialitzada en serveis marins Plàcton. Damià Lleó, gerent de l'Àrea Municipal de Turisme, valora com va anar al Mercat d'Escapades a Barcelona.
La presència de l'Ametlla de Mar al Mercat d'Escapades és tan positiva, a pesar de que el temps no ha acompanyat molt durant tot el cap de setmana, però bueno, està situat al Passeig Lluís Companys, al costat de l'Arc del Triomf, i és un lloc amb molt de pas de gent, i la veritat és que la gent s'ha mostrat molt interessada. Positiu, molt positiu, pues, bueno, la presentació de l'Ametlla de Mar com una destinació turística prop de Barcelona. Recordem que aquest cap de setmana, pues, situat a començaments de mes de maig, on la gent ja comença a planificar les seves vacances de cara a l'estiu, pues, també és unes dates molt propícies. Hem tingut la presència també, hem estat acompanyats amb l'estand propi per Tunatur i per Plàcton, Divulgació i Serveis Marins, la qual cosa ha reforçat la presència de l'Ametlla de Mar, i també hem fet una mica la presentació, la posada en públic del folleto de les activitats sota la marca l'Ametlla de Mar Experience, amb la que des de Turisme i a través de la iniciativa d'algunes empreses de l'Ametlla de Mar, hem aconseguit agrupar 21 empreses de l'Ametlla de Mar que ofereixen activitats durant l'estiu. Abarca no tot l'ampli ventall de possibilitats de que la gent, quan vingui a l'Ametlla de Mar, a part de gaudir de la gastronomia, del port, del tipisme mariner d'esta costa inigualable, doncs pot disfrutar-ho més, no?, practicant aquestes experiències de 21 empreses diferents.
Paral·lelament a l'oferta presentada per l'Ametlla de Mar, també hi va haver representació de les Terres de l'Ebre amb diverses empreses i institucions, on destaca la nova oferta enoturística que ha elaborat el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. I és que aquest any 2016 està marcat en la declaració de Catalunya com a regió europea de la gastronomia, i per tal de capitalitzar el potencial del turisme gastronòmic i enoturisme, l'Agència Catalana de Turisme va desplegar tot un seguit d'accions promocionals emmarcades en l'any de la gastronomia i l'enoturisme. Seguim amb més actualitat local. Ports de la Generalitat ha finalitzat les obres d'urbanització de l'entorn de la Llotja de Peix, l'esplanada davant del Club Nàutic i la rotonda d'accés al port de l'Ametlla de Mar a la vila. El projecte, amb una inversió de 96.000 euros i un termini d'execució de 2 mesos, s'emmarca en el Pla d'Inversions 2014-2017 d'aquesta empresa pública. Les obres s'han fet a la zona de Ponent, un espai on la pesca i la nàutica conviuen amb un dels principals accessos al port del municipi. L'actuació ha permès canviar el paviment a l'entorn de la llotja i l'esplanada del davant de l'edifici del Club Nàutic per a millorar la funcionabilitat del sector pesquer i nàutic i potenciar així l'encaix entre la façana portuària i el teixit urbà. En els treballs d'urbanització s'han utilitzat diferents tipus de paviments apropiats a cada àrea de treball. Les obres s'han executat sense interferir en l'activitat pesquera de la cala. També s'han canviat el paviment a la vorera i l'esplanada que va de la llotja a la seu del Club Nàutic. Així mateix, l'illa que regula el trànsit de la rotonda d'accés al port, que fins ara estava pintada, s'ha enjardinat perquè aquesta rotonda i els vials d'accés quedin més integrats amb l'entorn. La urbanització s'ha completat amb una nova senyalització horitzontal i vertical dels vians i aparcaments i les àrees d'aparcament de la pesca.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Seguim amb més actualitat. 13 mariscadors professionals han estat denunciats per l'extracció il·legal de 3.500 quilos de garoïnes a les costes del Delta de l'Ebre. En una actuació conjunta d'inspectors de pesca de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra, que fan controls per impedir la pesca furtiva, els agents van detectar la presència de grans quantitats de garotes venudes en indrets on no hi ha cap mariscador professional i que a més no constaven com a declarades a la Generalitat. Les denúncies van estar trameses als Serveis Territorials d'Agricultura a les Terres de l'Ebre perquè s'iniciï l'expedient corresponent per infracció greu a la Llei Catalana de Pesca. Actualment, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació només té atorgades 3 llicències professionals d'extracció a mariscadors de l'Ametlla de Mar i l'Ampolla. La campanya de recollida de garoines porta associat un seguiment anual de l'estat de les poblacions i el nombre de permisos especials està vinculat al resultat del seguiment i a l'estat dels recursos. Els productes de la pesca, en ser comercialitzats per primer cop, queden registrats mitjançant uns fitxers electrònics anomenats notes de venda, que alhora són enviats a la Generalitat perquè tingui coneixement de l'estat dels recursos naturals i pugui gestionar la pesca amb dades objectives. La gestió pesquera s'ha de basar sempre en dades que permetin garantir el bon estat de les poblacions. Segons el Departament d'Agricultura i Pesca de la Generalitat, la pesca furtiva o comercialització de productes pesquers fora dels circuits establerts posen en perill els recursos pesquers i la rendibilitat i continuïtat del sector pesquer professional. Canviem d'assumpte i ara parlem un altre cop sobre els incidents que van passar als correbous de Mas de Barberans i en aquest cas sobre les reclamacions dels animalistes, i és que les associacions Anima Naturalis i l'Associació contra la Tortura i el Maltractament Animal, Actímia, han reclamat que hi hagi més presència policial als correbous per evitar incidents com els que hi va haver els divendres de la passada setmana a Mas de Barberans. Els animalistes han rebutjat així l'acord que es va tancar el passat divendres en una reunió entre alcaldes del territori, taurins i el delegat del govern de les Terres de l'Ebre, on van apuntar que es facilitaria un espai públic als animalistes des d'on poder gravar. Segons Actímia, els animalistes no acataran una submissió presumptament dictatorial del govern d'obligar a gravar els correbous des d'on s'indiqui. En un comunicat, aquesta associació explica que els espectacles són públics i per això qualsevol ciutadà, sigui animalista o no, té el dret de triar el lloc que vulgui per treure imatges sense ser identificat ni fiscalitzat per ningú. D'altra banda, apunten que els organitzadors han d'exceñir-se a les funcions que designa la Llei de Regulació de les Festes Tradicionals amb Bous, on s'especifica que han de vetllar per l'ordre i la seguretat dels participants. Amb tot, recorden que només són els Mossos d'Esquadra qui poden obligar a qualsevol dels participants a identificar-se. El mateix comunicat Actímia apunta que no es pot arribar a un acord sense que estigui consensuat amb la part interessada en gravar i prendre imatges per comprovar si es compleix la llei i que per aquest motiu els activistes han de tenir la llibertat de moure's segons creguin convenient. I des de fa pocs dies i de forma progressiva, la majoria de pares i mares ja poden inscriure els nadons al registre civil directament des dels hospitals públics de Catalunya sense haver-se de desplaçar com fins ara. L'hospital de referència a les Terres de l'Ebre, el Verge de la Cinta, ja ha posat en marxa aquest sistema que suposa un avenç en la modernització dels registres civils de Catalunya i que permetrà reduir l'afluència de públic a les oficines de registre amb una millor atenció al conjunt dels seus usuaris. Doncs la comunicació i la inscripció del naixement constitueix el primer vincle que una persona estableix amb l'administració de justícia. Els pares poden sol·licitar la inscripció dels seus fills si en compleixen alguns dels tres requisits que exigeix la llei. En el cas dels fills matrimonials, si un dels progenitors és espanyol, també en el cas dels fills matrimonials, quan ambdós progenitors siguin estrangers, però de la mateixa nacionalitat, i en el cas dels fills de parelles no casades, si la filiació s'estableix només amb la mare o si el pare biològic està present i tots dos signen la sol·licitud. La sol·licitud, doncs, del sistema s'ha de fer dins les 72 hores posteriors al naixement i cal aportar tres documents: el certificat mèdic de naixement que lliura l'hospital, el DNI o NIE, el passaport d'ambdós progenitors o el del sol·licitant si no és cap d'ells, i el llibre de família o certificat de matrimoni si falta la firma d'un progenitor. Immediatament als pares i mares lliurarà documentació original aportada i un justificant d'haver fet la comunicació. Més endavant, per correu ordinari o en format electrònic, rebran el certificat literal de naixement que també s'actualitzarà automàticament en el llibre de família sense necessitat d'haver fet un altre tràmit per a fer-ho.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Anem ja a conèixer la previsió per aquest dilluns, que sembla que el cel, això sí, estarà una mica tapat. Carme Farnell, des del Servei Meteorològic de Catalunya, bon dia.
Bon dia, comencem aquesta jornada i ho fem parlant de temperatures més altes que les d'ahir. En aquesta hora, entre 1 i 2 graus, han arribat a pujar, però les pluges són les protagonistes del dia. O continuaran sent durant les properes hores i serà de cara a la tarda quan han d'anar a menys. Tot i això, encara es podria escapar algun plugim. Les temperatures màximes quedaran semblants o una miqueta més baixes que les d'ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Ara mateix a la Milla de Mar una temperatura de 17,2 graus centígrads, una humitat relativa del 90%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Aquesta ha estat l'actualitat en aquest en dilluns, 9 de maig de 2016. La informació continua cada hora als butlletins informatius horaris i també a ametllamar.cat/lacala RTV. Les 12:33 són del migdia en directe des de la Cala Ràdio. L'informatiu que hem començat una miqueta accidentats. Bé, però hem explicat tota l'actualitat de l'Ametlla de Mar i de les Terres de l'Ebre en aquesta jornada de dilluns. Un dilluns que, com ja sabeu, el nostre programa ens agrada que sigui una mica gastronòmic, eh? Ens agrada que sigui un dilluns amb Club de Gastronomia i al Sempre amb tu no podem deixar de parlar d'aquestes cinquenes jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja que encara s'allargaran fins al pròxim dilluns, dia 16 de maig. Un dilluns que serà festiu, per tant tindrem uns quants dies de cap de setmana per gaudir, per exemple, de la ruta de tapes, que és el que encara ens queda per repassar al nostre Club de Gastronomia. 24 propostes, molt originals totes elles, són les que us proposen els bars del municipi que participen en aquesta ruta de tapes Tapa Roja. Les voleu conèixer, doncs? Ja ens acompanya la Imma al nostre estudi i amb ella anem a repassar, precisament, aquesta ruta de tapes de Tonyina Roja. Que ara i ser dilluns ens agafi la gana i tinguessin ganes d'este cuquet, segur que haurem d'esperar una miqueta per a seguir provant aquestes 24 propostes de tapes elaborades, totes elles, amb tonyina roja. I és que ja fa uns quants dies, des del divendres 29 d'abril, que està en marxa aquesta ruta de tapes de la tonyina roja, marcada a les cinquenes jornades gastronòmiques d'aquest especial producte d'aquesta, li diuen el port del mar, la tonyina roja. Avui anem a repassar les tapes, les 24 tapetes al nostre Club de Gastronomia, per això mos acompanya la Imma. Imma, bon dia.
Bon dia.
Avui vens tu a... La setmana passada vam fer la fili i els menús gastronòmics. Esta setmana mos apuntem a les tapes.
Sí.
I a més hem de pensar que este cap de setmana és una miqueta més llarg, que dilluns és festiu. Per tant, oportunitat per qui encara no hagi fet cap tapa o pels qui encara els hi queden algunes per provar, doncs a gaudir-ho este cap de setmana.
I tant, i tant.
Anem a repassar aquestes 24 propostes que, no, si no hem començat, fem tard ja, eh? Fem tard. Esta setmana, alguna tarda, doncs hem d'anar a provar alguna d'aquestes tapes. Comencem, eh? Anem a la número 1, més ens direm tal com estan en aquest folletó, doncs en ordre, diguem-ne. La primera que ens proposa és l'Ancla i és una hamburguesa de tonyina roja.
Sí, és una recepta senzilla, però també és una molt bona manera de saborir tots els sabors de que té la tonyina.
I a més, amb aquestes... amb este panet, no?, que te l'acompanyen, jo crec que això també està molt bé. I ja sabeu, l'Ancla està a la plaça Catalunya. Hem de dir una cosa, que totes aquestes tapes estan acompanyades de la cervesa Heineken.
Sí. Això
no ho hem comentat a l'inici. Totes elles estan acompanyades de la cervesa Heineken, d'un quintet, perquè si posem ja la mitjana, ja després de fer tantes tapes, ja malament. No?
Malament rai,
eh? Però en este quintet de cervesa Heineken, totes les tapes que ara us presentarem. És a de l'Ancla, aquesta hamburguesa de tonyina roja. A l'Ari Park, què trobem, Imma?
A l'Ari Park tenim també una proposta novedosa. Es tracta d'un cruixent de tonyina amb salsa de mostassa i mel dels germans Sancho.
Mel, mostassa, això me recorda algunes d'aquestes salses que a vegades tenim en carns, doncs... passa cap a la tonyina, que també és interessant, no? I aquest cruixent, ja sabeu, a Ari Park, al carrer Andreu Llambric. Com també trobeu una mica més avall, al carrer del Llambric, ja a la part peatonal, el Burger 3, que presenten un florituna.
Es tracta d'una flor de tonyina escalivada i crema de pebrot vermell.
La veritat és que la foto queda bonica, eh? Esta mena de flor que fan, doncs, amb la tonyina al centre, eh?
Sí.
Queda ben maca. Això pel que fa a aquests tres primers que hem repassat. Anem ara cap al Ca Lluís, al Parc del Bon Repòs. Allà hi trobem una cullereta de tonyina amb reducció de vinagre. I veiem aquestes culleretes així, aquestes blanques, no?, que veiem,
sí,
moltes vegades, doncs, amb aquest farcellet, sembla, de tonyina, amb aquesta reducció de vinagre per sota, fent una miqueta d'acompanyament. Això pel que fa a Ca Lluís, anem ara cap al carrer Benidorm i concretament cap a Cal Manzanet, perquè què tenim, Imma, allà?
A Cal Manzanet mos proposen una torradeta de tonyina amb un romesco suau.
Ja ho veiem també, eh? Esta tonyineta feta una miqueta a la planxa, sembla, la imatge, això hem d'anar a provar després per a comprovar-ho, eh? Però amb una miqueta de romesco de base també és un gust també molt mediterrani, eh?
Sí, esta salseta d'estar molt bona.
I ara va, comencem ja amb les paraules una mica estranyes. Tot i que hem vist això de la salsa mel i mostassa, ara comencen aquí una miqueta ja les coses rares. Atenció, eh? Tàrtar de tonyina amb albocat, canalé de gingebre, viruta de wasabi i terra de pebre rosa.
Esta és la proposta que trobem a Cal Pastelero.
Això haurem d'anar a provar també, eh? Perquè aquí, jo no sé ni què és el canalé de gingebre, ja quedarem malament, perquè algú ens dirà, sí, és allò. Viruta de wasabi, entenem que sí, el wasabi doncs, és aquest picant que ja trobem moltes més vegades. I la terra de pebre rosa, jo entenc que això serà com una miqueta de gelat, potser, o alguna cosa pareguda.
No sé, el gingebre és aquella arrel, no?
Això sí que ho hem vist algun cop, però què és això del canalé de gingebre? Suposo que alguna forma, alguna cosa que que es fa, no?, per acompanyar.
Doncs, que bo tot.
Tot el que anem proposant és bo, eh? Tot,
sí,
sens dubte.
Sí,
més
sí,
en tonyina roja, sens dubte que sí. Ho trobareu a Cal Pastelero, al carrer Santiago Rossinyol. Canviem una miqueta, anem davant del mar, al carrer Constitució, a Cal Pincho. Què és el que ens proposen allà?
Doncs tenim una amanida tíbia de tonyina roja. És una amanida tíbia de tonyina amb ceba, mozzarella i festucs.
Alguna cosa així, una miqueta més fresqueta, maridaneta, la tonyina, sent crua, però bueno, realment, doncs, bueno, també està molt bé per aquelles coses més fregidetes o més elaborades, o també una cosa més lleugereta per a pair. Anem ara cap a la zona dels pubs, allà ens trobem el Clàssics, anem a la plaça Catalunya primer, abans que tot això, anem al Clàssics, a la plaça Catalunya, on tenim una proposta també interessant, com un Bloody Mary.
Un Bloody Mary acompanyat d'una brocheta de tonyina marinada i alga wakame.
Que està molt bé també això de les algues, també, que s'han posat també molt de moda ara. Si anem cap al carrer dels pubs, carrer Cervantes, anem cap al Fòrum, i a mi em va sorprendre això, perquè jo el rotllo de primavera, Imma, jo trobo que això ara estàvem acostumats més als restaurants xinesos,
sí,
i no pas als japonesos. Doncs bueno, des del Fòrum ens presenten aquest rotllo de primavera que està farcit de tonyina i verduretes.
Aquest ha d'estar molt millor, perquè els altres només porten verdures, eh? Molta
aquí,
col.
Aquí porta alguna cosa més
afegida. Aquí porta la tonyina.
el fòrum, ja sabeu, carrer Cervantes, i una miqueta més cap allà, si sigueu aquest carrer Cervantes i arribant a la confluència amb l'avinguda Batlle Josep Pijuan, trobareu Frankfurt La Cala. I què mos presenta Ricardo?
Doncs Ricardo mos ha preparat la piruleta del Ricardet. És una piruleta amb anelles de calamar farcides de tonyina.
Doncs haurem també, sens dubte, d'anar a provar-ho i haurem de dir-li tant a l'Òscar com a Ricardo que m'emporten el pròxim dilluns a la patxanga per a provar-ho. Les restes, que mos les portin. Si no en queden, vol dir bona senyal, això.
I tant.
Anem ara cap al carrer Pou, allà a la geladeria del mar ens presenten. Aquí anem una miqueta més al rotllo italià, però també innovador. Un raviolis de tonyina roja a la carbonara. Que jo també t'he de dir que en aquestes hores que jo ja començo a tindre gana, Imma, jo no sé tu, eh? Jo ja... És el migdia...
Ja porto més de 10 minuts engullint la saliva, eh?
Doncs amb estos raviolis de tonyina roja a la carbonara dinaríem, eh? Dinaríem segur, dinaríem força. És algunes de les propostes, ne portem 11, eh? 11, encara ens en queden unes quantes més per endavant. Anem cap al Glob.
Al Glob trobem un tàrtar de tonyina roja sobre un cruixent d'alga nori.
Tàrtar, que també és un tema doncs, ja, que l'hem repetit en aquest sentit, però el diferentment elaborat, en aquest cas porta una alga cruixent com a base, que també és interessant veure una alga cruixent, que això crec que no ho havia vist jo encara en alguna de les rutes d'etapes al Glob Plaça Catalunya. Tornem al carrer dels Paps, al carrer Cervantes, Papinus, què tenim?
Tenim una tonyina amb maduixes, una tonyina marinada amb soja, maduixes i sèsam.
També una coseta en aquest sentit, més per gaudir del gust de la tonyina, pràcticament amb este punt dolcet de la... i acidet també de la fresa. Anem cap a la Cova, al carrer Major, plaça del Canó, i la proposta que ens diuen se diu el roig viu, que entenc que seria doncs, el rojo vivo, eh?
Es tracta de tonyina vermella amb reducció de Pedro Ximénez amb tomàquets confitats.
Ja veiem així tot com una brotxeta que va enclavadeta totalment al plat. Això haurem d'anar poquet a poquet doncs, fent un mosset de baix a dalt o de dalt a baix haurem d'anar fent mossets per anar-nos-ho menjant. Això ho trobem a la plaça del Canó. Tornem cap al carrer dels Paps. Ja veieu, hem anat repassant moltes coses. En aquest sentit, tornem cap a la ruta i allà ens preparen una tonyina la ruta que no ens defineixen res més, però la imatge pareix que sigui tonyina. I diem la imatge, eh? Haurem d'anar a provar-ho això, Imma. Eh? La imatge sembla que sigui com un tataki de tonyina, eh? Amb una base per sota... També té molt bon aspecte la imatge i, sens dubte, haurem d'anar a acabar de provar-ho. Girem de fulla, perquè això sabeu que si heu tingut el trípic aquest del tapamar, taparroja, hem de girar fulla, perquè hi ha 24 propostes. Hem fet tota una cara, anem ara cap a l'altra banda, anem cap a la subhasta, al carrer Sant Joan, i res més que de cançó calera, si no n'hi ha, no n'hi ha, no, si no n'hi ha, no n'hi ha. Què és el que ens proposen a la subhasta?
Doncs aquesta etapa consisteix en un tataki de tonyina amb oli de festuc sobre verdures cruixents.
Sens dubte també interessant tot plegat, també tataki de tonyina, ja sabeu aquesta tonyina que es fa només pels contorns i que queda cruta de dins, també un tema molt, molt, molt interessant. I ara anem a parlar sobre pizza feta amb tonyina a l'Angolo, al carrer Lluís Companys.
És la pizza cruixent de tonyina a l'Angolo.
I un... Bueno, que no deixa de ser també original en aquest sentit, no? Incorporar la tonyina a la pizza i no com la típica tonyina
de llauna
que habitualment hi ha a les pizzas, sinó també aquesta tonyina roja. Uh-huh. Quin gust aporta de diferent, no? Doncs també a l'Angolo ho proven. Com també al carrer Santiago Rossinyol Merino 2 ens proposen una altra etapa. En aquest sentit, és una tonyina amb cruixents i combinats del Mediterrani. Entenc que aquí la mar és la protagonista 100% en aquesta etapa del Merino 2. Més qüestions repassant aquesta ruta d'etapes. Anem ja per la 19, eh? 19 de 24. Ne portem estona, eh? Anem cap al Mosset, al carrer Lluís Companys, on ens proposen un ceviche de tonyina. També un plat ben carregadet, eh? Carregadet, sí. d'assumptes. Plaça Joan Miró, el Motcu, l'antic Xemari, què és el que mos proposen?
Doncs ells ens proposen una piràmide de tonyina marinada.
Que també doncs, veiem en aquest bol així de vidre doncs, aquests daus de tonyina una miqueta, marinadets tots plegats. Tornem a la plaça Catalunya, que tenim encara alguns bars més que repassant aquesta zona del nostre municipi. Al Parisien mos proposen un altre tàrtar de tonyina roja, però en aquest cas amb mango.
sugerent.
Més tropical, en aquest sentit.
Sí, sí.
I a més, el mango, que té aquell gustet també dolcet que li aporta, doncs aquest tàrtar de tonyina roja amb mango. Justament al costat del Petit Cafè a la Delia, també a la plaça Catalunya, mos proposen uns saquets de tonyina roja i ceba caramelitzada amb agredolç de tomàquet.
Buah!
Això s'ha de desfer la boca, eh? S'ha de desfer la boca perquè entenc que són aquests parcellets, eh?
Claro.
I després allí, doncs, entre la cebeta, la tomaqueta, mosset i cap a dins. Anem al tuntun, Imma?
El tuntun és la tapa del pica-pica. Es tracta de tonyina fumada amb vinagreta de cítrics sobre llit de rúcula amb wasabi suau amb una torrada dolça i salada.
Torrada dolça, torrada salada, tonyina fumada...
Vinagreta de cítrics.
Varietat màxima a la plaça Nova, al Pica Pica. I anem ja a l'últim de Pica Pica, al Piquiniqui, que és la proposta que ens fan al Poniente. Dauets, Piquiniqui número 2. Aquí sí que ja no sabem res més. Veiem uns daus de tonyina.
Sésam.
Sésam, entenc que soja, però aquí hi haurà alguna cosa. Si això és Piquiniqui, vol dir que això picarà una miqueta i que tindrà este puntet picantó, al final, que està... que està interessant.
Bueno, tenim la Heineken per a baixar la picamenta, així com ve, eh?
Correcte, recordeu, esta cervesa Heineken que acompanya a totes aquestes 24 etapes que hem repassat. Jo, Imma, no sé per quina començar i per quina acabar. Ara haurem de, després del programa, sentar-nos i planificar, veurem com fem este cap de setmana, llarg cap de setmana, esta ruta d'etapes. Tenim encara una setmana d'oportunitat, una setmana i, a més, un dia d'oportunitat per gaudir d'aquestes etapes de la tapa roja, tapa mar, a l'Ametlla de Mar. A més, recordeu que si feu aquesta ruta d'etapes i amb aquestes butlletes, amb aquests tríptics, hi ha això que podeu anar segellant a cada establiment on aneu passant, doncs, que heu estat fent la tapa, i amb 5 d'aquests segells ja podeu entrar a participar en el sorteig, ja ho diré bé, eh? Hi haurà 2 menús dobles per les pròximes jornades gastronòmiques del Peix Blau i, a més, se sortejaran 21 tours dobles entre totes les persones que participin, doncs, a decidir quina és la millor tapa d'aquesta tapa roja.
També hi ha el concurs d'Instagram, no, veig?
També és cert, i encara continua aquest concurs d'Instagram amb els hashtags Tonyina Roja 16 i Ametlla de Mar. Per tant, diversió assegurada i gastronòmica este cap de setmana a la nostra població per a xalar, per a passar-s'ho bé i per a gaudir del bon menjar. Imma, anem a la feina, eh?
Sí, no, cap problema. Comencem per la 1 i acabem per la 24, o al revés. Si vols començar per la 24 i acabem per la 1, no mos barallarem.
No sé com tornarem el dimarts de la setmana que ve. Gràcies, Imma. Fins aviat.
Vinga, a disfrutar-ho. Bon profit.
Tot seguit a una pausa per la publicitat. Ràpidament tornarem aquí a l'estudi principal de la Cala Ràdio per seguir amb el nostre Sempre amb tu. Avui parlarem sobre les comunions. Aquest passat cap de setmana ja van tindre lloc les primeres. I aquest pròxim dissabte, i també d'aquí 2 diumenges, seguiran. Tot seguit amb el mossèn ho parlem. El Sempre amb tu.
Herboristeria Gessamí. Un espai de salut on hi trobaràs una àmplia varietat de plantes medicinals, complements nutricionals, alimentació natural i ecològica, aliments refrigerats, tofu, seitan, kèfir i aliments per a vegans, entre altres. A Gessamí posem a la teva disposició els següents serveis. Tenim consulta de naturopatia, auriculoteràpia, consulta de dietista i teràpies naturals, massatges, reflexologia, reiki i per a la circulació. També tenim un extens assortiment d'herbes a granel i una gran varietat de tés. Oferim tractaments personalitzats i cosmètica natural. Herboristeria Gesamí, al carrer Cervantes, número 12 de l'Ametlla de Mar. Si ens vols fer qualsevol consulta, pots trucar-nos. El nostre telèfon és el 877-91-61-97. 877-91-61-97. Herboristeria Gesamí, al carrer Cervantes, número 12, a l'Ametlla de Mar. Vine, t'assessorarem.
Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza una activitat solidària. Vagis on vagis. Siguis on siguis. Col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Temps ja per l'entrevista al nostre Sempre amb tu d'aquest dilluns. Ho hem anunciat, les comunions són protagonistes, sens dubte, en aquest mes de maig. Avui en volem parlar sobre aquesta festa, entre cometes, ja li podem dir així, amb el mossèn de la població, mossèn Antonio Bordas. Mossèn, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Comunions que vam tindre aquest passat diumenge, el temps, llàstima de temps, que ens va deslluir una miqueta la festa, però en general, doncs, molt bé, entenc.
Va anar bé, sí, sí, sí.
Va anar bé. Anem a parlar una miqueta sobre quants nens aquest 2016 prendran la comunió, perquè hem de dir que, tot i que ahir va ser el primer dels diumenges, encara sí, queda aquest pròxim dissabte i d'aquí dos diumenges.
Molt bé, sí, 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 sí. És a dir, primer, ahir vam fer les primeres comunions, 8, 5 xiquetes i 3 xiquets, la vam preparar, clar, tot això té una preparació llarga, i després també el proper dissabte, ja estem tocant, hi haurà dos més que rebran la comunió, dos xiquetes l'altre diumenge, el dia 22, i també dos que aniran a prendre la fora.
Doncs, per tant, en total, 14 xiquetes.
Sí, sí, 14.
Que prenen aquest 2016 la comunió. Entenc que prendre la comunió, mossèn, és una cosa que no és d'avui per demà, sinó que, com molta gent coneixerà, doncs és una cosa de molt de temps, i diria que fins i tot d'anys.
Sí. Bé, la preparació, doncs comencem a fer les inscripcions, i ara posem a per les inscripcions els que han de començar el segon curs de primària. Llavors, doncs, ja els invitem als pares a que, si volen fer la comunió, que vinguin a la catequesi. Per tant, ja està oberta. Són la preparació, doncs, dos anys en què, diríem, progressivament, pedagògicament, anem introduint en tot el que és la vida cristiana dels xiquets. Per una part, el costum és de batejar els infants. L'Església, per exemple, la Tercanònic diu quan primum, és a dir, batejar quan em vol dir, doncs el més ibaia possible. Però a vegades pot ser retrasa també. A vegades també tenim que administrar el bateig llavors quan fa la primera comunió, però llavors l'Església ja no considera el xiquet o la xiqueta com ara doncs un petit, no? Sinó que ja és, el considera, en certa manera, una mica ja més adult. Uh-huh. I llavors vol que responsablement prengui la decisió. Llavors s'inscriu al que s'anomena al grup dels catecúmens, que són els que se preparen per a rebre el baptisme. I després immediatament també se rep la primera comunió. Per això doncs, tenim dos anys de preparació. Hi ha un catecisme que està com a mètode de treball, eina de treball, pues està per a tota Espanya. No? Hi ha un catecisme editat per la Conferència Espanyola i que recomana les diòcesis que seguissin aquest catecisme. Després ja el bisbe, pues, ja ell va decidir, clar, perquè moltes coses les té que decidir el bisbe de cada diòcesi, per exemple, el nostre de Tortosa. Diu, pues, bueno, posarem com a catecisme, com a mètode de treball, aquest catecisme. I després també se va fer un quadern especial que dura 2 anys a primer i segon curs per a treballar-lo, perquè clar, el llibre pues ja és un llibre, no? Però el que l'ensenya és el que fa de catequista, el mossèn, una altra persona, doncs és el que té que explicar i també té que conduir pel camí del coneixement de la fe, perquè l'Església reserva sobretot aquest temps de la primera comunió per instruir, donar les bases de la fe cristiana als xiquets, o xiquet o xiqueta.
Per tant, doncs, 14 nens i nenes de la població que al llarg d'aquests 2 anys doncs, han anat formant-se. Entenc que aquest procés de fer la comunió, com dèiem, suposa també una mica d'esforç important en aquest sentit, sí, per assistir a la catequesi.
Sí, constància, molt de constància. No? Perquè a vegades, ja en el cas de que algun xiquet se canse, no? Diu, que m'he cansat, ja. Bueno, claro, pues, hem de fer, pues, hem d'afegir sempre, també els adults molts cansem en les coses, veritat, i a vegades hem d'afegir la constància i l'esforç, i bueno, això ho hem d'acabar, comencem un treball, pues bé, hem d'acabar-lo, hem de treballar-lo, hem de fer-lo bé, també la catequesi, continuar-la, començar-la, seguir-la i continuar-la. També la catequesi, claro, no solament és dir, bé, pues ara t'instruirem, hi ha un catecisme, el catecisme d'ara, pues, té 44 temes, i se van distribuint al llarg de 2 anys i se treballa mitjançant uns quaderns. Llavors, això d'ensenyar i de donar el catecisme pues, s'ha de fer pedagògicament, a poc a poc, perquè clar, s'ha d'entendre pues, el vocabulari, s'ha d'anar entenent cada pensament i segueix, per exemple, pues, l'esquema que segueix, nosaltres estem dintre de l'Església o volem entrar a l'Església, això és un catecumen, i llavors volem conèixer què és la fe, i comença pues, en Déu, el tema de Déu, Déu Pare, Fill i Espírit Sant, els sacraments, la vida cristiana, la moral, l'eucaristia, la penitència, i també en l'esperança en la vida eterna. Això diríem és, d'una manera resumida, tot el catecisme. Però després, claro, aquí els catequistes, no, els que diríem estan més imposats en el tema de la catequesi, diuen, la catequesi té 4 parts. Primera, que és creure, és a dir, conèixer la fe. Segona, celebrar-la. La fe, celebrar la fe, que això estan pues, a la litúrgia, a la missa, als sacraments, celebrar-la, viure-la, no? Tindre, diríem, una bona, diríem, relació, no? Que tu allò que creus, que coneixes, que celebres, pues, ho vols, ho estimes. I després, testimoniar-la, el quart punt és viure-la, donar bon exemple en la vida cristiana. Per tant, és complex, no? Tota la catequesi, no solament dir, ja vaig a missa on tinc prou, sinó que és viure com a cristià sempre, veritat? Tot això.
I a més, catequesi i missa, perquè en principi doncs, en aquest període doncs, de preparació a la comunió, claro, també cal assistir-hi a la missa.
Clar. Això és el que insistim molt als pares, no? De que dediquen una miqueta de temps. Clar, avui dia pues, ja saps tu que tothom viu molt atrafegat en els horaris, a vegades treballa el pare, treballa la mare, després fan altres activitats i llavors hem d'intentar combinar amb una missa parroquial, si fem 3 misses a cada cap de setmana, dissabte, una per la tarda, i diumenge 2 misses, pues que se disposin el temps i que puguin assistir a una missa, perquè vagi, perquè l'Església tot el que dona a conèixer i ensenya també ho celebre, i així dona a conèixer la fe cristiana.
I entenc que això, pels xiquets i xiquetes, tot i que tenen ganes de fer la comunió, costa a vegades animar-los sí, a que vinguin.
Clar, perquè també s'ha d'anar, té una part, diríem, de la celebració de conèixer, diríem, de memoritzar una mica. Clar, perquè totes les coses... I després, doncs, no solament és memoritzar, sinó viure-ho. Per exemple, si coneixem una vida d'un sant, pues ell intentat viure el misteri que celebra, el misteri cristià, pues també hi ha una part d'iniciativa personal, com pots viure tu la fe en la teva vida, anar, diríem, sembrar-la i distribuint-la tot el teu que fer en casa, en l'estudi, en el teu treball, els pares, és a dir, no és solament una cosa de que intimista, sinó que tu t'has de comportar així com a cristià.
I entenc que tota aquesta preparació que acaba doncs, amb un dia que és festiu, sens dubte, doncs, que que marca també una decisió en aquest sentit important, perquè al final doncs, és una voluntat, no? Moltes vegades pensem el bateig, el baptisme, és una cosa que, tot i que hi ha aquests que es bategen molt més tard de l'habitual, és una cosa que habitualment doncs, són els pares doncs, qui decideixen si bateja o no el nen, i a la comunió no, que la comunió normalment ja sol ser una decisió que pren el nen o nena. En aquest sentit entenc que diumenge ja és un dia de posada de llarg, no? De tota
la presa. És a dir, la celebració del diumenge la preparem bastant, és a dir, primer és tota la catequesi, però després preparem tot el tema dels cants que estiguin d'acord amb el que se celebre, el cantar. L'Església utilitzi bastant en la seva litúrgia, ja des de molt antic, el cant, perquè el cant és una alegria. Quan se reuneixen uns amics, què fan? Sovint, a vegades canten. Algun cant, en veritat, és un signe d'amistat. El cant l'utilitzem molt en la litúrgia, l'acompanyem en música, tenim l'orgue a la parròquia, llavors solemnitza molt, no és el mateix una missa cantada que tothom pugui contestar, que puguem participar en les lectures, que cantem, no és el mateix de fer-la pues, així, diríem només resada, sense cantar, perquè expressa una alegria de si mateix, veritat? I els xiquets pues, els invitem a que els preparo, que cantin, o són una part cants que se poden variar cada missa, o també hi ha uns cants com per exemple el Senyor tingueu pietat, o el Glòria, o el Credo, que són, diríem, fixos, però que també tenen músiques variades. Tenim el cant gregorià, per exemple, que hi havia un munt de misses cantades, si en la mateixa lletra se cantava de moltes maneres. I després també, com a de cara als xiquets, no?, que m'estàs preguntant, pues, també perquè tinguin un record bonic, perquè jo penso que és molta il·lusió per als xiquets. No? Ara nosaltres, jo ja, claro, ja tinc 60 i pico d'anys. No? Claro, ja,
una mica el protagonisme d'aquest dia.
Exactament, i intento pues, que ho visquen, que tots participen, que d'alguna manera llegint una cosa, llegint una altra, cantant, que se sentin protagonistes, perquè això ho recordem durant tota la vida. La primera comunió és una cosa molt bonica. Jo quan vaig fer la comunió recordo que llavors en aquella època estudiem tot el catecisme de memòria, veritat, era l'època, hi havia 300 preguntes, no sé quantes, moltíssimes, i les apreníem tots de memòria, i aquell dia va ploure molt, com ara una mica aquest any ha plogut, però clar, tampoc aquest any no ha sigut massa, la pluja ha sigut una miqueta, el cel és nuvolat, però de pluja quasi pròpiament no ha hagut. I després també els faig tenir el costum de fer-ho sempre, hi ha unes estampes, tu també segurament que la devies tindre, no? l'estampa de la Primera Comunió, pues la comprem una estampa, que hi havia un dibuix, un motiu religiós de la Primera Comunió, i després posem el nom i els apellidos, la parròquia i la data en què van fer la Primera Comunió, perquè això ho poden guardar i sempre ho tenen molt, és a dir, jo encara la guardo, l'estampa de la Primera Comunió.
I no només aquests petits detalls, sinó també l'àlbum de fotografies amb familiars, amics i acompanyants, que també entenc que en aquest sentit és la part, diguem-ne, menys religiosa en aquest sentit, però tot és un procés, diguem-ne.
Però en certa manera diríem un fet que ja ha passat, no, perquè jo en les comunions han passat, però diríem ho fem present. Quan mirem la fotografia, mira tu, llavors el xiquet o la xiqueta diu, mira, el mossèn m'ha donat la comunió. Bueno, pues això ja ho quedem plasmat allà en aquell moment, en la meva edat, en el sentiment que tenia. I això també és molt bo.
Hem d'anar avançant, ara li plantejàvem doncs, aquest pas previ, diguem-ne, es fa la comunió, aquest pròxim dissabte encara hi haurà dos nens més que prenen la comunió, i el pròxim diumenge, dia 22, també hi haurà dos més que la prenen en altres esglésies, fora, en altres indrets del nostre territori. Entenc que a partir d'aquí entra un nou camí en aquest sentit, que vindria a ser la postcomunió, que seria un cop ja...
Home, això és molt,
aquesta comunió feta, molt bé. Doncs,
una vegada se fa la comunió, pues, lo bonic és que els pares i els xiquets pues, tinguessin la il·lusió de continuar venint a l'església, a les celebracions de l'Eucaristia, que participessin en alguna activitat, que poguessin formar un grupet per a continuar, tindre una miqueta de relació, perquè inclús aquí a la parròquia fem un cada setmana un grup de persones adultes per a llegir algun text i comentar-lo. De religió, de teologia, de la vida d'algun sant, de l'Evangeli, perquè és molt variada. I això és una cosa que ens enriqueix, perquè el comentar, llavors, una cosa fa que ens enriquim mútuament. I això pues, és el que pretendríem també de cara als xiquets, que puguin comentar això i que s'enriqueixin de la vida cristiana. Perquè no solament dir la fe cristiana no solament és un llibre, és trobar-se amb una persona amb Déu. I això, quan hi ha ha tingut amistat amb Jesucrist, perquè coneix el seu evangeli, llavors té una certa intimitat amb ell, pot pregar, li dona gràcia, li demana perdó, és a dir, incloure a Nostre Senyor en la pròpia vida teua. I això ja és el motiu d'aprofundir molt més en la vida com a creient. Veritat.
Entenem que este és un camí que també tindrà uns anys en aquest sentit.
I això dura tota la vida, això, veritat.
La culminació en este sentit, a nivell personal i unipersonal en aquest sentit, seria la confirmació que es produeix d'aquí molt més temps per això.
Claro, després ja normalment se pot fer de dues maneres. Continuar el xiquet venint o la xiqueta a les reunions i arribar, quan arriba el sisè, confirmar-se, o a partir de llavors començar unes reunions de nou, els que són adolescents ja. Els invitem, es costa una mica, però han fet algunes quantes reunions i amb ells, i aviam si els estimulen que vinguin, perquè penso que és bo, almenys els fem reflexionar una altra vegada sobre el que van estudiar en la primera comunió.
A més, entenem que en la confirmació normalment sol estar la presència del bisbe o d'algú ja, diguem-ne, des del bisbat, que és un altre pas encara de més altura en aquest sentit.
Sí, exactament. Pròpiament en l'església nostra llatina, veritat, tot l'Occident, se li ha reservat la confirmació sempre, hi ha una tradició antiga, al bisbe. El bisbe, per exemple, me podria delegar a mi, a un capellà, perquè confirmés. Ho pot fer, això. Diríem, també pot ser ministre, però extraordinari de la confirmació, el capellà de la parròquia. Però normalment ve a fer el bisbe, que és, ja ho diu la paraula, confirmar, no? Allò que nosaltres hem rebut, el que vam rebre en el baptisme, el que hem rebut en la primera comunió, pues ve a sellar-ho, el bisbe. I llavors administra el sacrament de la confirmació, que és probablement una continuació del baptisme. El sacrament de la confirmació l'administra el bisbe imposant les mans, invocant l'Esperit Sant, i després també ungint amb l'oli, que l'examen consagrat, el crisma, el front. I fa el senyal de la creu.
Mossèn, no mos quedem massa minuts, ja sap que aquí la ràdio sempre anem amb moltes qüestions i de pressa, però no vull deixar de parlar sobre un altre dels actes que tindrà lloc ben aviat, que és el Corpus Christi, i evidentment on els nens de la comunió, nens i nenes de la comunió, tenen un paper important, tenen un paper destacat en aquesta celebració.
Molt bé. Sí, ara començarem, mira, quan acabem la primera comunió, diu, bueno, ara heu de continuar, no?, fins a final de mes, o de vindre a les catequesis, que hem de preparar el Corpus. Han de preparar la festa eucarística. Ja saps que la tradició del Corpus ve del Corpus de Lieja, no? Hi ha una festa que va introduir una religiosa, va començar a dir, bueno, farem una festa d'aclamació per parlar de l'Eucaristia, això és el que volem fer ara. I els xiquets van a la processó, canten un cant en cada estació, ne fem quatre, acompanyen els pares, acompanyen les mares, tots, i llavors una festa molt bonica dels infants, però també pot vindre, clar, tota la gent a la Corpus, quan se fa una festa així, és oberta a tothom, però participen ells. Jo penso que els xiquets estan molt contents, jo també m'unixo a la seva alegria, la preparo amb molta il·lusió, la primera comunió, perquè veig que és una cosa molt important i es fa un gran bé per a ells. Jo dirijo que transmetes l'alegria de rebre Jesucrist.
Ara serà quan los veurem tots el diumenge, dia 29.
Ben mudats, no?
Ben mudats, amb tot el tratge de la comunió, amb tots els vestits. Els podrem tornar a veure pels carrers de la nostra població. Desitjar-los que encara queden, que facin la comunió, que vagi molt bé la comunió. Els que hi han passat, doncs, que també esperem que els vagi anar bé aquesta celebració. Mossèn Antonio Bordas, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat al Sempre amb tu i a seguir treballant amb aquests joves i amb aquest esperit cristià, en aquest sentit.
En aquest any, això. Vale, doncs bé, gràcies per haver estat aquí un ratet amb vosaltres. Vale, bon dia.
Com sempre, els dilluns tanquem el nostre programa, acabem la nostra Sempre amb tu, pensant en l'absenta. Aquesta beguda que diuen dels bohemis. És la nostra secció cultural que fem amb Cala Cultura, amb aquest col·lectiu, i amb en Ramon González i l'Àngel Martí. Avui ens proposen una entrevista, una conversa distesa amb la Fe Ferrer. Obrim, doncs, la nostra ampolla d'absenta.
L'absenta i jo compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen a la fosca, cercant paraules que s'allunyen de mi a la llum d'un llumí i nicotina. No s'il·lumina aquell vers somniat que s'esmuny dissimulant entre ombres. Mil trampes fondes t'aferren al buit i no vol néixer l'escrit del no-res. Llepo el meu got amb el polze, les 12, l'absenta jo compartim llargues nits sentint ferits que no viu el poema. Sento que la gola em crema, absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca i la mà s'engresca sobre el paper i sento el recent aquesta copa i l'absenta jo som dos erudits, com aquells vells amics, ebris de vida.
Bon dia, senyor Ramon.
Bon dia, senyor Àngel. A veure, quina sorpresa mos portes avui per a obrir l'ampolla d'absenta?
Doncs, si et sembla bé, avui l'obrirem en una dona que m'encanta.
Doncs ja hauria d'estar aquí.
Vius vora un mar que t'obsedeix, que encercla les nits i les trasbalsa. Aquesta raó que no arriba, aquesta presó que t'atrapa, aquest cant de sirena que et fa perdre la nota i el rumb. Udola el llevant carregat de sal. El miro dins de la teva llàgrima. Vaig perdre un vers i no ha tornat. Els mots perduts han fet un nus de silencis. És irreverent pronunciar el seu nom. Cau la tarda fosca empresonant bosses de fel. Les meves petjades a la sorra tenen taques de sang encesa. Criden els meus ulls, els meus peus nafrats. Ja no temen la negror de l'ombra, ni el cau del llop, ni l'huracà rabent. La dolçor pot fer miratges sobre la pell i els somnis que no sé com conjurar. Esperaré a l'alba i et contaré el secret que m'haurà deixat empenyora la lluna. Mentrestant, el teu plor et sigui bàlsam i la meva falda recer de la tempesta.
Qui escriu poesies com aquestes és Fe Ferrer. Fe Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Què tal, Fe, com estem?
Molt bé.
Teníem, tant Ramon com jo, teníem moltes ganes de tenir-te aquí a l'absenta i escoltar-te en directe i parlar amb tu, perquè hem de confessar als nostres oients que som uns seguidors afèrrims i diaris teus.
Ets molt activa a Facebook i, per tant, és un plaer seguir-te, i a qui ho vulgui fer, jo li aconsello. És tan fàcil com buscar a Fe Ferrer.
Sí, o buscar amb ella o buscar el seu Facebook, Alquímia de Paraules.
Alquímia, que molt bé, sí, Alquímia de Paraules. Mira, m'ho he deixat.
Sí, 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 que té un Facebook que dedica exclusivament a...
És només de poesia.
Ho diem bé, això, Fe?
Sí. Alquímia de Paraules, la meva pàgina de poesia, sí.
Jo a la Fe, sempre les vegades que hem coincidit, sempre li he comentat el mateix, que el que em sorprèn profundament d'ella és la capacitat diària de crear i crear i crear i crear coses tan boniques, perquè un pot crear i pot crear desastres. Jo no sóc capaç d'escriure la quantitat de poesia que escriu ella i tan bona poesia.
De molt bona qualitat.
Això fer comporta hores, no? Entenc.
mira, ara estic passant una època bastant creativa. No ho sé, jo mateixa estic sorpresa, eh? No tota la vida ha sigut així. Però porto un parell d'anyers, doncs mira, queda especialment creatiu. Sí,
Perquè sabem que la teva professió, tu ets metgessa, de fet.
Sí, sóc metgessa.
No és que et dediques a escriure.
No, clar, no estic tot el dia escrivint tampoc, no, però mira, el retrat que me poso al vespret o al matí quan em diu, doncs mira, em surt quasi un poema per dia, sí.
Sí, sí,
tens,
sí.
Tens tres llibres publicats, sí. Del 2010, Alquímia d'aigua, del 2012, Alquímia de foc, i del 2014, En clau de lluna.
Sí.
Me'n fas 5 cèntims dels llibres estos, semblava, a mi m'ha sobtat una cosa, no és que m'hagi sobtat, però després de les dues alquímies dic, mira, una tercera alquímia seria una trilogia, i m'he quedat en un clau de lluna, dic, ai, se m'ha trencat la trilogia.
S'ha trencat, sí. Anava en camí de fer això, anava a fer Alquímia de terra i Alquímia d'aire, anava a ser una tetralogia, però mira, es va quedar aquí, perquè l'editorial va plegar, de moment, suposo que tornarà a posar en marxa i tornarà a continuar, tal com estava previst, però llavors va sortir aquesta altra possibilitat amb una altra editorial, en clau de lluna, i em va enganxar en aquesta època especialment creativa i va sortir una miqueta diferent dels dos anteriors. Però bueno...
Sempre un escriptor sempre té algun llibre predilecte dels seus propis llibres. Tu, per quin te decantaries, si és que te'n decantes per algun?
No t'ho sé dir, eh? No t'ho sé dir. No em puc decantar per cap d'ells. No
pots.
Ara li acabes de preguntar quin fill s'estima més.
Bueno, no podria, no.
Cadascú deu tindre la cosa que dius, ostres...
Veiem que portes una seguida de cada dos anys publicar un llibre des del 2010, sí. I toca enguany.
Toca enguany, sí.
Ara està a punt de sortir un.
Ah, sí?
Apuntet, sí, el mes de juny estarà en marxa, ja sortirà la llum.
Ja el tenim aquí el juny.
Sí, estirem a l'expectativa, eh? Mos pots avançar alguna cosa o no? No es pot avançar res, sorpresa.
Sorpresa, però està apuntet de sortir.
Val. Val, perfecte. El que també vam fer és que com a mínim a publicar vas començar tard.
Sí.
I això?
Sí, sí. No sé, no m'ho havia ni plantejat mai publicar. El primer llibre, Alquímia d'aigua, va ser perquè vaig presentar en un concurs, el vaig guanyar, i hi havia la publicació com a premi. I després doncs, ja em vaig animar així, i a partir d'aquí. Si no, és que no m'ho plantejava, escrivia com més per mi. No ho traia tant a la llum. No havia presentat en algun concurs, però tampoc massa. I bueno, va ser a partir de guanyar aquest, doncs que mira, vaig començar a animar i ja està.
Bé. Mos recitaries un poema teu?
D'acord.
Sí?
Sí.
Doncs te poso amb una música.
Dani ficarà la música de fons.
D'acord. Ben cert que molts somnis viuen ben a prop de la línia real, tan transparent com sorollosa. I alguns queden cosits per sempre a la invisible costura de l'ànima. Jo vaig cosir-ne un amb fil vermell de passió de foc encesa mentre el cor em bategava blanc de desig eteris de tendresa. Jo vaig cosir-ne un de sang i batecs ben vermell, ben brodat de foc a la memòria mentre el vol que em viu al cor, tot ell teixit d'innocència alba, vol fondre el món amb l'infinit en la música d'una abraçada.
Molt bé, extraordinari. Hi ha una cosa, tornant a lo que estàvem dient abans de publicar o no publicar, o a vegades tardar més, tardar menys. Ho dic perquè no fa massa estava parlant, ho parlàvem amb una escritora, que vam fer-ne una presentació d'un llibre, fa pocs mesos, i dia que el procés, potser el procés que segueixen molts escriptors, és primer escrius i ho deixes al calaix i potser ho acabes llançant, llavors agafes i el que escrius ho comences a ensenyar a gent del cercle més íntim, llavors ja obres una mica més este cercle més íntim i ho passes doncs, en un grup d'amics més grans, I al final algú te diu, escolta, això ho hauries de publicar i ho fas. És cert, este procés també en tu, fer?
Sí, que és així tal com dius. Sí, primer escrivia només per mi, després vas obrint, a la família, que la tens ja una miqueta cansada de tant ensenyar els poemes, i vas obrint. Mm. I amb això també ajuda bastant les xarxes socials, Facebook i tot això. El fet de donar-te a conèixer, vas contactant amb gent, vas veient, vas obrint món, vas... Jo crec que va per aquí la cosa, vas fent el cercle gran.
I a més, t'he de dir, Ramon, que la Fe és una persona que es mou moltíssim dins el món de la poesia. Estàs pràcticament a tot arreu, a Fe.
Últimament sí.
És que si jo te veig pràcticament...
No m'ho hauria mai pensat, fa un parell d'anys, no, si m'ho haguessin dit, jo, que va... Sí, participo en recitals i encantada. I a més m'està agradant cada vegada més recitar, eh? Així que jo tenia molta por al públic i ara, m'encanta recitar i tant.
I de fet, que això ja és bastant important, és que ja s'ha fet algun recital exclusivament de poemes de la Fe.
Oh. Sí, sí.
Això ja és, ja denota la qualitat de la poeta que tenim avui aquí.
Sí, encantada que em convidin a puestos. Si no, no ho hauria imaginat mai, et dic. Sí. Encara ho visc així com dient, ah, sí?
Sí. Molt bé. Què t'anava a dir? Aconselles, a l'hora d'escriure poesia, aconselles anar a vegades que hi ha ateneus que organitzen cursos per a escriure? El que passa que em sembla que este tipus de cursets estan més aviat destinats a la narrativa que no a la poesia. Creus que la poesia també es pot cultivar així d'esta manera o ha de néixer més espontània?
Home, jo diria que sempre ajuda si la pots cultivar una miqueta. Si la pots polir, jo crec que sempre pot ajudar. Clar que o neix o no neix, vull dir, qui no li neix la poesia de dins, per molt que prengui cursets,
sí, clar.
Queda coixa la cosa, no? Però poder-la polir així, crec que sí.
Sí, el curs més aviat el que t'ensenyen, te poden ensenyar és la tècnica. Després, poca cosa més.
Home, la sensibilitat, si no la portes de casa, em sembla que no...
Sí, no, per molt que et diguin...
Sí. Bueno, demà Ramon, això tu no ho saps, però demà la Fe estirà a Tortosa, Fe?
Sí.
Mos veurem.
Sí,
i
sí.
Recitarà, suposo, no?
I tant.
Pues allí mos veurem.
Molt bé.
Amb molt de gust, com sempre.
Se veureu valtros, perquè jo me sembla que ho tinc una mica cru.
Perquè no voldràs.
Perquè no podré.
Doncs bé, fent altres sempre, ja t'hem dit que això era molt curtet, aquí s'acaba avui l'absenta, i nosaltres sempre acabem en una frase que ens porta Ramon, una frase del dia.
Sí, avui un proverbi hindú, he agafat, un proverbi hindú que diu que un llibre obert és un cervell que parla, tancat, un amic que espera, oblidat, una ànima que perdona, trencat, un cor que plora.
Molt bé, Ramon.
Tanquem l'ampolla d'absenta i salut per a tothom i Fe, sobretot, no paris d'escriure. No paris d'escriure.
No, si no, notarem a faltar alguna cosa per les nits. Salut i absenta, Fe.
Salut i absenta.
Molt bé.
Recte final ja del nostre Sempre amb tu, després d'aquest temps de l'absenta. Anem ja, com sempre, a repassar els nostres apunts locals. I va, avui comencem en repassant les ofertes de treball disponibles des del telecentre de l'Ametlla de Mar. I en aquestes ofertes, atenció, cambrera, mecànic de vehicles, administratiu o administrativa amb vehicle i francès, alt i anglès mitjà com a idiomes de parla. I escriptura, lògicament, cuiner i cuinera, instal·lador de llum, gas, fontaneria i calefacció, mosso de magatzem amb discapacitat, massatgista, recepcionista amb anglès i català, i ajudants de cuina, que ha de ser una dona, i ajudant de jardiner. Ofertes disponibles al telecentre de l'Ametlla de Mar, com també està disponible tres ofertes, en aquest sentit, per a ser policia local interí, és que s'han convocat tres places d'agent de la policia local per a tres mesos. Els interessats que vulguin poden presentar les seves sol·licituds fins al pròxim divendres 13 de maig a les 2 de la tarda a les oficines de l'Ajuntament, a les oficines municipals. Les bases dels requeriments per poder optar aquestes tres places d'agent estan exposades al públic al tauler d'anuncis municipal i també a ametllamar.cat/ajuntament. Ja ho saben, el pròxim 26 de juny tornem a les urnes, en les eleccions generals. Alguns diuen que la segona volta, d'altres la repetició d'unes eleccions. I doncs, donat aquestes noves eleccions a les Corts espanyoles, doncs estan exposades ja les llistes electorals al públic des d'aquest dilluns 9 de maig i fins al pròxim dia 16, en què doncs, les persones interessades doncs, poden consultar a l'efecte de poder presentar alguna reclamació. També és època ara de la declaració de la renda. Doncs ja sabeu que l'Ajuntament ha comunicat que ja es pot demanar hora per poder fer aquesta renda 2015 de manera gratuïta a les oficines municipals. Com heu de demanar hora? Doncs molt fàcil. Trucar per telèfon des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda al 901 22 33 44. 901 22 33 44, o també a internet a agenciatributaria.es. Aquesta setmana, dijous, justament, finalitzen les preinscripcions a la Llar d'Infants Xerinola. Per tant, doncs, tots aquells que hagin de preinscriure el seu infant ho poden fer a la Llar d'Infants Xerinola amb tota la documentació que hem anat repassant ja habitualment. Més qüestions. Nou taller que presenta la Regidoria de Formació i Treball. En aquest cas, conèixer les plantes del teu entorn, propietats i aplicacions, que es durà a terme aquest pròxim cap de setmana. Informació i inscripcions pel telecentre. I amb aquest apunt posem punt i final ja al nostre Sempre amb tu d'aquest dilluns. Demà hi tornarem a partir de les 12 en directe aquí a la Cala Ràdio. Feliç dia. Adeu.